Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal, com esteu? Bon dia, benvinguts a Ràdio Montblanc. Avui és divendres 2 d'octubre i un dia més us acompanyem aquí a la vostra emissora local, a Ràdio Montblanc, per acostar-vos les notícies més destacades de l'actualitat de la jornada. Farem un repàs a l'actualitat i avui doble entrevista. D'una banda, conversarem amb el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Montblanc, Santi Porta, i és que el proper dilluns arrenca el nou sistema de recollida selectiva porta a porta a Montblanc i també a altres municipis de la Conca de Barberà. Doncs bé, volem conèixer amb ell tots els detalls. Recordeu que a partir de dilluns desapareixen els contenidors de tots els carrers de Montblanc i que la recollida de la brossa es farà amb els cubells que heu pogut anar a recollir i que us vindran a buscar, ens vindran a buscar, vaja, a la porta de casa. Serà a partir del proper dilluns. De seguida escoltarem el regidor de Medi Ambient. I avui també, amb el Bon Dia Montblanc, tenim literatura. Conversarem amb l'escriptor Martí Gironell, que demà presenta a Montblanc el seu darrer llibre, Paraula de Jueu. Serà a 6:45 de la tarda al claustre de l'església de Sant Francesc de Montblanc. Doncs amb ell conversarem una estona per conèixer tots els detalls d'aquesta nova novel·la, que és la continuació del seu gran èxit, El pont dels jueus. Tot això, tot plegat al Bon Dia Montblanc d'avui, d'aquest divendres 2 d'octubre. Comencem el programa d'aquest divendres. Som-hi!
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem, com sempre, repassant la previsió del temps per avui al Camp de Tarragona. Una previsió que ens arriba, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui ja s'ha anunciat una baixada de temperatures, pluja, també vent. De fet, el dia ha començat amb pluja també aquí a Montblanc i a la Conca de Barberà. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb la Carme Farnell, per conèixer la previsió per avui a les comarques del Camp de Tarragona. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem el divendres a les portes del cap de setmana i ho fem parlant d'un temps inestable, amb el cel força tapat a l'espera de que arribin aquestes pluges que aniran arribant al llarg del matí i ben bé s'han de mantenir fins a primeres hores de la tarda. Després entrarà el vent de component oest, ho farà amb intensitat i escombrarà tota aquesta massa de núvols de precipitació, però atenció amb el vent, que podrà bufar amb forta intensitat i per aquest motiu també s'han publicat diversos avisos al respecte. D'altra banda, aquest vent també el que farà és fer alterar la mar i cal destacar que de cara al final del dia d'avui i com també demà a primera hora del matí, el que notarem és que a banda del vent també farà força fred i és que la temperatura també caurà en picat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és doncs la previsió del temps per avui a les comarques del Camp de Tarragona.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I ara passen 8 minuts de les 10 del matí. Comencem a repassar l'actualitat de la jornada. Una de les notícies destacades, la coneixíem ahir, és que el govern de l'Ajuntament de Montblanc ha incorporat al seu equip Núria Besora com a regidora de Turisme i Joventut. Agrupament catalanista que governa amb majoria absoluta al consistori ha tancat l'acord d'integrar al govern la regidora que es mantindrà al grup no adscrit. Recordem que Besora va anunciar ara fa unes setmanes la seva sortida del grup de Junts per Montblanc, llista a la qual es va presentar a les passades eleccions com a número 5. Assegura que integrar-se a l'equip de govern ha estat un pas molt natural. L'escoltem.
Com sabeu, fa uns dies vaig fer un comunicat en el qual informava que deixava el grup municipal on em trobava, donat el suport ferm que es va fer públic a favor de PDeCAT. sempre m'he situat a la línia estratègica de Junts, llista en el qual em vaig presentar el passat mes de maig a les eleccions. I en conseqüència d'aquest gir legítim vaig decidir mantenir-me on ja era, al costat de l'estratègia valenta del president Puigdemont i de la resta de líders de Junts. Una vegada presa aquesta decisió, des de l'equip de govern hem anat mantenint diverses converses sobre un possible encaix en aquest equip. Malgrat mantenir punts de vista i visions diferents, crec que puc aportar aire fresc i un model constructiu en la governabilitat del meu poble. Per això, mantenint-me com a regidora no adscrita en la línia de Junts per Catalunya, hem arribat a l'acord de realitzar una coalició amb l'equip de govern de l'agrupament. Així doncs, serem 8 persones a treballar per Montblanc i les seves persones, i amb l'objectiu de poder portar a l'actual equip de govern aquells elements constructius i també mostrar noves visions. Amb aquest acord, amb aquesta coalició, em faré càrrec de les regidories de Turisme i Joventut i immediatament i de manera coordinada amb l'Oriol Pellissó seguiré reforçant aquestes àrees tan importants per Montblanc. La setmana vinent començaré a treballar amb l'àrea de Turisme i de Joventut, així com amb tots els seus treballadors, guies, tècnics i donar continuïtat a tots els projectes que hi ha a dia d'avui. Repeteixo que entro en aquesta coalició de govern amb ambició i ganes de portar el meu granet de sorra en aquest projecte en comú. Vull acabar agraint tota la bona rebuda dels regidors i donar les gràcies per l'acollida que m'han fet.
Doncs eren les paraules de Núria Besora, que com dèiem assumirà les regidories de Turisme i Joventut que fins ara ocupava el regidor Oriol Pellissó. Aquest, a banda d'Esports i Mobilitat, sumarà ara també la regidoria de la policia local que fins ara gestionava el regidor Francesc Benet. Aprofitant aquests canvis, també s'ha acordat que la regidora Judit Pere assumeixi també la regidoria d'Igualtat. L'alcalde i l'equip de govern han volgut donar la benvinguda a Besora, esperant que pugui treballar per Montblanc des de les seves responsabilitats de govern. Escoltem primer a l'alcalde Josep Andreu.
Però el que volem avui és, hem estat parlant durant tot aquest període i durant aquest procés i hem acordat d'una manera molt natural i molt confluent, vull dir, sense forçar res, sense, només, i també vull dir que no és fruit d'un rampell de 2 dies abans, fa dies que n'estem parlant i n'hem parlat tots abastament i us vull anunciar que quan acabi aquesta roda de premsa firmaré un decret de delegació del govern que modificarà aquell que es va firmar en el ple constituent de l'Ajuntament de Montblanc.
I escoltem també la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Carme Pallàs.
Però sí que en primer lloc voldria valorar la decisió que va prendre la Núria en el seu moment. No és una decisió gens fàcil, el pas que va fer, i aquest fet diu molt a favor de la seva personalitat. Penso que és molt important ser fidel als teus ideals i així ho ha fet la Núria. Des de l'equip de govern, la seva incorporació la valorem com una oportunitat. Malgrat mantenir punts de vista diferents, la Núria serà un actiu per Montblanc i ens ajudarà, de ben segur, en el govern d'aquest Ajuntament. Saba nova, aire fresc i noves iniciatives per fer un equip més fort i ambiciós. Finalment, coneixent-la, sé que és una noia treballadora i servicial, pencaire, que farà molt bona feina en l'equip de govern i en benefici de Montblanc i de les persones. I també per nosaltres serà una nova oportunitat que aprofitarem de ben segur. Per tant, en nom de tot l'equip de govern, benvinguda, Núria.
Besora va abandonar el grup municipal després de no sentir-se identificada amb el PDeCAT, partit on milita el seu portaveu, Marc Vinya. De fet, Besora és militant de Junts, com el mateix alcalde Josep Andreu. Besora, tot i entrar a l'equip de govern, recordem, es mantindrà com a regidora no adscrita i, per tant, en els plens municipals sempre se li haurà de donar veu com a grup municipal amb un integrant com a grup municipal no adscrita a cap partit.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Això es va donar a conèixer ahir al matí. Tot just la nit abans es va celebrar a l'Ajuntament de Montblanc el ple ordinari d'aquest mes de setembre, on precisament Núria Besora va donar compte d'aquesta renúncia a formar part de Junts per Montblanc i doncs també es va acordar que fos regidora no adscrita a l'Ajuntament de Montblanc. Un ple de l'Ajuntament que va aprovar dimecres una modificació de pressupost amb l'objectiu d'incloure els comptes la previsió d'afrontar un crèdit bancari per fer front a la multa que el consistori ha de pagar a l'empresa Veralia. L'equip de govern de l'Ajuntament treballa en la negociació d'un crèdit bancari que li permeti costejar la sentència que l'obliga a pagar a Veralia de gairebé, recordem, 800.000 euros. Ajuntament i empresa, ho vam explicar, ja han acordat que la meitat d'aquests es costejaran condonant impostos i els 400.000 euros restants s'hauran de pagar a l'empresa abans del dia 31 de novembre. És sobre aquesta quantitat que l'Ajuntament negocia amb tres entitats bancàries les condicions d'un crèdit que espera poder tancar aviat. Però per poder executar l'operació, el consistori necessitava explicitar-la en el pressupost, tràmit que el govern va superar en el plenari d'aquest mes de setembre. En cas que no s'aconseguís cap crèdit, l'Ajuntament activaria un segon pla, que recordem és acollir-se a un fons estatal. D'altra banda, amb aquesta modificació, el govern de l'Ajuntament de Montblanc va incloure també moviments de partides majoritàriament inactives per la Covid per afrontar despeses sobrevingudes i per també incorporar als pressupostos despeses de l'exercici anterior. Escoltem el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Montblanc, Cesc Vinyes.
Realment estem trobant davant d'una modificació de crèdit que vindria a ser dues modificacions en una a la vegada. És a dir, primer, per una banda, a la part de Veralia, que és un increment del capítol 9 d'ingressos per la possibilitat que estem treballant amb els bancs de crear un crèdit a determini per fer front a la sentència, i una sortida de capítol 7, que això es traduiria en una subvenció per l'IBI, que seria el que tocaria per liquidar Veralia. Això és una part d'aquesta modificació que et diu la normativa, que et diu que en cas que tinguis l'oferta del banc, si no tens el pressupost no la pots executar. Per tant, és necessari que estigui ficat el pressupost per tal de poder executar-la més que bé com és intenció d'aquesta casa. Hem treballat amb els bancs, creiem que aconseguirem tenir l'oferta de forma satisfactòria, però hi ha aquest pas jurídic de ficar-la dintre del pressupost perquè hi ha de ser. Això d'una banda, que és una modificació neutra a nivell de pressupost. En cas que no s'executés aquesta operació de crèdit, això quedaria allí i s'anul·laria automàticament perquè és més ingrés, més despesa, queda apartat. Això és una banda. Per la segona banda, tenim la modificació de crèdit com a tal, en el qual tenim un seguit de baixes de partides i que les passem a altres conceptes. Les baixes de què es deuen, bàsicament, a totes les activitats que no hem realitzat aquest any, doncs agafem tots aquests diners que hi havia en aquestes activitats i els traiem d'aquí. Una, la caldera de biomassa projectada per l'Hospital Santa Madrena, que l'hem passat l'any vinent, com que ens han donat la possibilitat de traspassar l'any vinent, aquesta part la farem l'any vinent, buidem el fons de contingència que quedava, i certes partides que teníem marge que perquè havíem pressupostat de més o perquè no s'ha executat del tot la partida, també agafem i tenim aquests recursos, com pot ser tema protocol, tema de camins, tema d'enllumenat, que havia pressupostat de més, o també tema d'algun tema de jardineria, que uns mesos que no van treballar i que també hi ha un cert marge.
En aquest punt, Junts per Montblanc i també el Partit dels Socialistes hi van votar en contra, mentre que el govern i la regidora no adscrita hi van votar a favor. Per tant, 8 vots a favor. El plenari també va aprovar la proposta de modificar puntualment el pla urbanístic al voltant del sindicat de vinyaters i de la fàbrica de goma ubicada al carrer Muralla Santa Tecla. Els canvis permetran actuar i endreçar els espais que envolten aquests edificis, en especial el de la fàbrica de goma, on es podrà urbanitzar un solar interior com a zona d'aparcament. Per cert, que el ple de l'Ajuntament, celebrat aquest passat dimecres, va aprovar també per unanimitat una moció per sol·licitar al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya la consideració de l'any Matías Palau Ferrer durant el 2021. Serà l'any en què es commemori el centenari del naixement del pintor montblanquí. De fet, durant aquest 2020 ja s'han fet algunes activitats en l'any que s'ha complert 20 anys de la seva mort. La Fundació Palau Ferrer treballa per convertir el 2021 en l'any del pintor per recordar i posar en valor tot el seu llegat. La moció es va aprovar per unanimitat de tots els grups amb representació al consistori. El plenari també va aprovar una moció d'Agrupament Catalanista i de Junts per Montblanc de suport al president Quim Torra després de la seva inhabilitació aquesta setmana per part del Tribunal Suprem. Va rebre els vots a favor dels dos grups, també de la regidora no adscrita, mentre que el Partit dels Socialistes es va abstenir. Per cert, que l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí va celebrar aquest passat dijous, ahir, 1 d'octubre, un ple municipal extraordinari per mostrar la seva disconformitat amb la inhabilitació també de l'expresident Quim Torra. Durant la sessió, els tres grups van mostrar-se en contra de la decisió judicial. Escoltem a l'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal.
El Tribunal Suprem ha inhabilitat el president Quim Torra perquè al cap i a la fi perseguir a la monarquia espanyola corrupta no està a l'agenda de l'Estat espanyol. El Tribunal Suprem ha inhabilitat el president Quim Torra perquè, al cap i a la fi, l'Estat espanyol és qui mou els fils de tots els poders, el legislatiu, l'executiu i el judicial.
Els grups de l'oposició també van criticar el govern espanyol i, per tant, la decisió d'inhabilitar el president. I encara en matèria política, us expliquem que amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i l'abstenció dels regidors de l'equip de govern de Vimbodí i Poblet, de Junts per Catalunya, el plenari de l'Ajuntament de Vimbodí va aprovar declarar Felip VI persona non grata amb una moció presentada pels republicans. La moció també demana que el consistori eviti participar en qualsevol acció que suposi un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia. Tot plegat després que, recordem, el mes de juliol, el rei visités el monestir de Poblet enmig de diverses protestes. Ja en el seu moment, Esquerra Republicana va criticar l'actitud de l'alcalde, que va dir que els ciutadans de Vimbodí sentien indiferència per la visita de Felip VI. Ara també han estat crítics amb aquesta postura, amb la postura d'abstenir-se per aprovar aquesta moció.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
El proper dilluns, dia 5 d'octubre, arrenca el sistema de recollida porta a porta a Montblanc. Avui en volem conèixer tots els detalls amb el regidor de Medi Ambient, el consistori Santi Porta. Després de 2 anys de prova pilot, de fet, la prova pilot del sistema de recollida porta a porta començava el 1 d'octubre de fa 2 anys, per tant, fa això, just 2 anys que Montblanc feia aquesta prova pilot al centre històric, després es van ampliant a diversos carrers de fer la recollida selectiva a través del sistema porta a porta, que en molts municipis s'ha demostrat que és el sistema, vaja, que més augmenta els índexs de recollida selectiva. A partir del proper dilluns, dia 5 d'octubre, s'estén a tot Montblanc, a altres municipis també de la Conca de Barberà, un canvi important que avui volem comentar amb el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Montblanc, amb el Santi Porta. Santi, bon dia.
Hola, molt bon dia, Pepe.
Un canvi important, eh? Molta gent del centre històric ja s'hi ha adaptat, però vaja, ara sortim a tots els carrers, el porta-porta arriba a tots els carrers del municipi.
Sí, sí, bueno, a tots els carrers del municipi, i a les pedanies, i els disseminats de la vall, o sigui, evidentment arribarà a tota la població, com també arribarà durant el mes d'octubre a tota la població de la comarca, perquè cal recordar que això és una aposta de futur que gestiona i capitaneja el Consell Comarcal. Nosaltres hi estem al costat, acompanyant, posant tota la informació i tot l'input que es necessita per arribar a la població, però bàsicament això és un tema comarcal, no?
Santi, ara ho dèiem, tot just fa 2 anys d'aquesta prova pilot, Montblanc va dir, ei, nosaltres volem provar-ho, volem fer aquesta prova pilot. Quin és el resultat que creieu que ha tingut?
Bé, els resultats, els números que tenim, per fer una mica bé, tenim els números de tot l'any 2019, perquè, com has dit tu, comença l'octubre del 2018 i ara, doncs, demà, aquests dies, fa els 2 anys, no? El que és el casc antic, és on realment s'ha fet la prova pilot, durant tot l'any 2019, que són els números tancats que tenim, hem arribat que tenim el 80% de recollida només amb un 20% de resta o rebuig, és a dir, el que diem el contenedor verd. A la resta de Montblanc, que no s'està fent, estem a un 50-50, és a dir, el 50% de recollida selectiva i un 50% de resta. Evidentment, hi ha moltíssima diferència i això demostra que el porta a porta, la gent que ho fa molt ben fet i és molt funcional. Per què dic això? Doncs pels números. El 2018, el cànon de llançar una tonelada a l'abocador, que tenim a l'Espluga, que perquè tot el, la resta i rebuig ha d'anar enterrat en un abocador, no ho podem gestionar, només gestionem paper, vidre, plàstic i cartró, però el que és la resta, o rebuig, com és més conegut per tothom, no es pot gestionar, s'ha d'agafar i posar en un abocador. Doncs el 2018 estàvem a 35,60 euros la tonelada. La previsió pel 2024, és a dir, en 7 anys, estem a 71,60 euros la tona, amb més que doblat. És a dir, el cànon del rebuig o resta puja d'una manera desproporcionada i per això hem de fer aquest pas més, hem d'anar a mirar, a recollir les deixalles tal com toquen per intentar, si no podem abaratir el cost de la recollida, com a mínim que no ens apugi, perquè amb aquest augment que està havent, doncs això serà un augment molt important per les nostres famílies. Mireu, només el 2020 estem a 47,10. És a dir, han pujat 12 o 13 euros en 2 anys. L'augment és molt gran. Després hi ha una altra cosa, hem de deixar un planeta pels que venen després molt millor. I a veure, no, jo el que estic veient d'ara, que es torna a parlar molt de porta a porta, més bé muntat tenen el porta a porta, més ben assimilat són els nens que no pas la gent gran, perquè els nens ja pugen a l'escola, ja saben, això no ho pot llançar aquí, això s'ha de llançar allà. És molt important fer aquest pas. Evidentment, serà un canvi d'hàbits, la gent ens haurem d'adaptar, estem en comunicació constant amb el Consell Comarcal, nosaltres engeguem ara amb uns períodes i un sistema que no és que estigui tancat. Si veiem que durant el temps s'ha de fer alguna evolució, es farà. No sé, per exemple, doncs els penjadors, no? S'han fet uns tòtems per penjar els cubells en llocs que el Consell Comarcal creu que per la població que viu en aquells blocs, doncs no és viable deixar-ho a terra, perquè el porta a porta és això, és des de la porta de casa. Però si veiem que amb el temps necessitem que hi hagi algun espai, algun comunitat de veïns que no pot ser fer-ho d'aquesta manera, doncs el Consell Comarcal està disposat a posar tòtems i anar evolucionant, no? Com ja hem anat fent, perquè primer vam començar amb el casc antic, hem anat enxamplant una mica. A veure, el que passa és que a vegades no tenim memòria, però només fa 2 anys teníem focus de molta brutícia a tots els contenedors del casc antic. Els hem eliminat. Jo també porto la regidoria de salut pública i de rates, el casc antic, ne parlem molt poc. I Montblanc està sota una claveguera, perquè el Riuot és una claveguera i evidentment n'hi ha moltes de rates. Fem un tractament perquè no, per portar-la controlada aquesta plaga. Però, clar, elles van on hi ha brutícia. Tenim molts focus, estem cansats de veure veïns que estan molestos perquè tenen zones de contenedors on s'està molt brut. Bueno, tot això ara, en 5-10 dies, a partir del dia 5, desapareixeran els contenedors, només quedaran els del vidre. És a dir, que jo crec que és una millora important per tema econòmic, perquè hem d'evitar que ens pugi tant el cànon, és a dir, nosaltres hem de gestionar el mínim possible perquè cada vegada sigui gastem menys abocador amb resta, i amb la neteja de poble, perquè jo estic convençut que la resta de Montblanc millorarà moltíssim, perquè hem millorat el casc antic, però la resta de Montblanc ens passarà el mateix, o ens ha de passar el mateix.
De fet, ja hi ha zones ara, no?, que de gent propera que no feia el porta a porta, perquè al final fins ara doncs era una prova pilot i no era obligatori, podríem dir-ho, i que hi havia zones de contenidors realment molt massificades, no? Aquesta imatge, clar, tot canviarà, perquè ja no veurem aquestes zones de contenidors.
No, és clar, ara hi havia gent del casc antic, perquè ens ho estan dient des del Consell, no?, que ara hi ha gent del casc antic que també va buscar el cuell. Bueno, doncs perquè com tenies la possibilitat encara d'anar a buscar una illa de contenidors i llançar-ho, bueno, però ara això desapareix, perquè ara hi passem tots. I evidentment no hi ha lloc on llançar-ho. A part, el dia... el 11 d'agost es va publicar l'Ordenança Municipal de Medi Ambient, en la qual doncs, es controla la manera de la gent que faci un mal ús d'això, no? És a dir, hi ha un règim de sancions que no s'ha d'aplicar, per què? Pues perquè la gent ho ha de mirar de fer bé. Nosaltres estem parlant amb moltíssima gent del casc antic i a veure, sempre hi ha algú, doncs, ah, ho he fet bé, ni el cubell, però generalment la gent està molt contenta. Ja ho torno a dir, doncs, quan vam fer el primer anàlisi del porta a porta, Hi ha gent, hi ha padrines i que ens diuen oh, és que això de poder anar a llançar la brossa amb espardenyes i la bata i que t'ho vinguin a buscar. Però realment és un canvi d'hàbits, hem de saber gestionar els tempos del dia que recull una cosa i una altra, però bueno, a veure, Montblanc se'n sortirà, evidentment, i la comarca també. Les dues proves pilotes que han fet a Montblanc i a Rocafort han funcionat molt bé.
No sé, ara ja fa uns dies que ha començat els punts informatius per donar el kit del porta a porta, aquests tres cubells. Recordem, el reixat s'ha de deixar a casa, és per, vaja, per airejar l'orgànica, però que no s'ha de treure en el porta a porta. No sé si hi ha molts dubtes, si hi ha molts interrogants, si la gent té molts dubtes de com ha de funcionar, o en general tothom, vaja, ja ve ben ensenyat, diguéssim.
No, a veure, allà hi ha uns tècnics que estan explicant el funcionament dels kits. El que passa que ara hi ha la novetat de l'aplicació, bueno, sí que hi ha cosetes noves, hi ha molta gent que està inquieta, no?, perquè som un poble on fa molt d'aire, a veure com ho farem. Bueno, doncs ens haurem de... Bueno, doncs jo a casa doncs me posaré un ganxo i bloquejaré una mica el cubell perquè no em marxi quan faci vent. Evidentment, hem de deixar l'ansa lliure, perquè aquest sistema de contenedor petit de casa té que, si nosaltres tanquem la tapa, si es bolque, no cau. No se'n va, no van les deixalles per terra. Però això també vol dir que la persona que ens fa la recollida ha de poder alliberar l'ansa per poder treure la bossa de dins. Torno a dir, sobretot, s'han de fer servir els cubells. Hem vist, hem observat que hi ha gent que no fa servir el cubell, que té la bossa sola. Hi ha gats, hi ha gossos. No creuem un problema més dels que puguem tenir, és fer-ho ben fet. En el cas de que es deteriori un cubell, es fa malbé, doncs anem al Consell, se'n demana un altre, no passa res. Van xipats, per què? Doncs perquè l'aplicació pugui comptabilitzar com ho estem fent de bé cada casa. I en un futur, doncs, bueno, doncs el futur més immediat no pot ser, però amb el temps es va perquè la gent pagui per les escombraries que fa. No és el mateix una família que són 10 persones o perquè hi ha els avis, els nens i tal, que un matrimoni jove que fa molta poca brossa. El futur ha de ser anar cap aquí, que la gent pagui pel que genera.
No sé si hi ha dubtes, per exemple, en el calendari, segurament abans ho deies, si hi ha coses que s'han d'adaptar, si s'han de millorar, s'estudiarà. Per exemple, l'orgànica són 3 dies, un dels comentaris que sí que s'ha sentit, ostres, des de diumenge i fins dimecres potser són masses dies. Entenc que aquesta, quan comenci el servei, després es regularà, si noteu, si veieu que hi ha coses que es poden millorar?
Sí, he dit abans, el Consell Comarcal està disposat a que si s'ha de canviar alguna freqüència es pugui canviar. A veure, no és de diumenge, és de dilluns, perquè diumenge la traiem. És dilluns, dimarts i el dimecres. Són 3 dies, sí, però jo puc parlar del cas de casa, no? Nosaltres no traiem l'orgànica cada dia. No generem una bossa plena d'orgànica. Que haurem de canviar hàbits? Sí, però l'altre dia parlàvem amb una padrina que em deia... No, és que jo em faig el peix el dia que sé que ven a treure la bossa. Bueno, però si estàs acostumat a fer un dilluns, doncs potser aquesta senyora ho fa amb dimarts. Sí, a veure, hem de posar de la nostra part, la població i la ciutadania també haurà de fer uns ajustos, però és lògic.
Quan va començar la prova pilot, més enllà del centre històric, vau ampliar en alguns carrers, per exemple, a la zona del sindicat, allà ho vau solucionar amb aquells tòtems. Abans ho deies, que això se solucionarà també en d'altres municipis, en d'altres llocs de Montblanc. No sé si heu detectat ja quins llocs podrien disposar d'aquests tòtems per això, perquè a la porta de casa són massa habitatges i hi hauria massa escobells a l'entrada.
Sí, a veure, el Consell Comarcal ha fet l'estudi, evidentment, a tota la comarca, on necessitarem aquest utensili, i a Montblanc s'ha detectat que, de moment, el lloc on serà els 40 pisos i els porxos d'allà a l'estació, aquelles zones. La resta, en principi, sembla que no calgui. A mi em consta que el Consell Comarcal ha parlat amb molts presidents de comunitat de veïns que bueno, han posat els seus dubtes, que vivim tants, que el deixava fora, i sempre se li de mateix. Comencem així, i si veiem realment que això és un problema, doncs ho gestionarem. Tornant als dies de les freqüències de recollida, això, la Conca de Barberà ha agafat un model semblant o igual a moltes comarques. Mireu, Osona, Anoia, Pallars Sobirà, Berguedà, s'està fent. Doncs, a veure, el model, i és el mateix model, perquè l'altre dia parlàvem amb el regidor de Medi Ambient de Berga, li deia, escolta, que he vist que vosaltres també teniu la mateixa freqüència que ens han posat a Montblanc. Diu, què? Diu, molt bé. Quan pot ser un greuge? A l'estiu. Si a l'estiu, perquè clar, es menja molta més fruita, les coses fan molta més aigua, fan molta més pudor, s'ha de reforçar amb dimarts. Però, bueno, pues, ho estudiarà el Consell Comarcal i no s'ha tancat mai en cap moment en banda. Jo el que sí que demanaria a la ciutadania és que abans de començar no hi vegem totes les pegues. Anem recollint totes les inquietuds, totes les problemàtiques que tenim a casa al moment de fer-ho i posem un comú i evidentment que arribarem a un acord i a una solució si hi ha un problema.
Una de les novetats és aquesta aplicació, no? Que la gent es podrà descarregar, podrà comunicar incidències, fins i tot podrà, vaja, compartir els seus voluminosos i si algú altre m'interessa, això és un pas endavant també, no? Que a través de les aplicacions mòbils puguem gestionar també els nostres residus.
Sí, sí, clar, ha arribat l'era de la tecnologia també amb els residus. Mireu, una cosa pues, que a mi em va, bueno, a mi em va sobtar, no? D'aquesta aplicació podem, és com, tenim una verdad que és com un Wallapop, que tu tens un moble i dius, escolta, jo tinc aquest moble, i te surt un i diu, ah, doncs molt bé, doncs te la vinc a buscar. Llavors, tu has anomenat els voluminosos, hi haurà la recollida de voluminosos a petició. Vale? Es trauran tres objectes per casa, no hi ha, de moment, periodicitat de temps, a dir, no, no, és que només ho vaig fer una vegada que tres mesos, no. Però, bueno, això hem de ser conseqüents que nosaltres, si tenim un volum important de cos i tenim la possibilitat de portar-ho a la deixalleria, ho hem de portar a la deixalleria. Evidentment, hi ha gent gran, hi ha gent que no té mitjans i és el que realment ha de fer utilitzar aquest servei. També al costat de la deixalleria hi haurà un punt d'emergència. Aquest punt d'emergència doncs, serveix doncs, per els vilatans que venen de cap de setmana, doncs, que si el diumenge han de marxar doncs, no deixarem el cubell tota la setmana fora. S'agafa, es va al punt d'emergència, que està al costat mateix de la deixalleria, i allà es llança les deixalles i el que s'hagi de fer.
Això, com dèiem, al costat de la deixalleria, això és important de remarcar-ho, per aquella gent que algun dia hagi de marxar de cap de setmana o marxi per quedar no sé on i vol llançar la seva brossa, ho podrà fer d'aquesta manera.
Sí, sí, és clar, és que tota la comarca deixa de tenir contenedors. Va, és que nosaltres no podrem anar a llançar la brossa a Pira, perquè a Pira fan servir el sistema de contenedor intel·ligent. I necessita una targeta per obrir aquell contenedor. Per què? Per comptabilitzar també el mateix l'aplicació, no? De quantes vegades llances, què fas, com ho fas. Clar, no hi ha opció. Per la qual cosa és important utilitzar aquesta àrea d'emergència. Per si marxes de vacances, bueno, pues, perquè dius, bueno, pues és que se m'ha passat i tinc aquí 40 ampolles de vidre i les vull anar a llançar. Bueno, pues, puguis anar, o el plàstic, evidentment, és el mateix que la funció que fa la deixalleria, però 24 hores. La deixalleria té un horari i allò és 24 hores i de dilluns a diumenge.
A Montblanc, a tot Montblanc funcionarà aquest sistema porta a porta, però a les pedanies, igual que altres municipis de la Conca de Barberà, potser segurament els més petits optaran per aquests contenidors tancats. Santi, per què aquest sistema a les pedanies? I vaja, també s'està a l'espera de que en els propers dies es posi en marxa.
Sí, això es posarà en marxa en breu. El que passa és que s'estan repartint des del Consell els xips per poder obrir els contenedors. Amb els llocs petits hem apostat pel contenedor intel·ligent per un tema de cost, vale? Perquè el cost és molt més elevat pel sistema de tanca automàtica, perquè cada tanca val 1.500 euros. Vale? Llavors, en llocs grans, implantar tot un munt de contenedors amb aquestes tanques, doncs, no en sortirien amb els números que es fan, no? Els números que es fan perquè això funcioni a nivell de comarca estem parlant de que hem d'estar entre el 70 i el 75% de recollida selectiva. Montblanc ho està, Rocafort ho està, és a dir, que jo crec que anirem bé. És el mateix, tornem a allò d'abans. Si ho fem bé, nosaltres aconseguim tindre controlat el preu del cost, podem fer front al cànon i continuar igual.
Santi, quin missatge enviaries a la ciutadania de que vaja que dilluns comença aquest nou sistema? És un canvi d'hàbits, ho dèiem, no? Com molts han tingut a la vida, al final ens hi adaptem. Una miqueta, quin és el missatge que us hi donaries?
I el missatge que els hi donaria és que s'ho agafin amb comprensió, amb paciència, amb moltes ganes, que estem fent un futur, un bé pel nostre futur i els dels nostres fills i nets, i que, bueno, que tot el que anirà sortint, doncs que ho anirem recollint i que arribarem a bon port en fer les modificacions que calguin i en posar al servei tant el màxim de volum de persones que sigui necessari, no? Que no ens tanquem a res, que ho anirem millorant, però que és molt, molt, molt important pel medi ambient i per tots nosaltres, doncs, fer aquest pas i fer-lo amb ganes, no veure-hi pegues abans de que surtin.
Santi, gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Doncs això és el que ens ha explicat el regidor de Medi Ambient, Santi Porta. Recordeu, la recollida comença el proper dilluns, tot i que dilluns és el dia que no hi ha recollida i, per tant, oficialment començarà ja el dimarts, que és el primer dia que s'ha de treure el cubell a la porta de casa, en aquest cas amb la fracció resta. S'haurà de treure amb el cubell multifracció, que té la tapa de color taronja, i es podrà fer entre les 8 del vespre i les 10 de la nit a la porta de casa. Recordeu, dimarts començarà amb la fracció resta, amb el rebuig. I és divendres, i ja ho sabeu que els divendres ens agrada donar un cop d'ull a tot allò que passarà al cap de setmana. Ja ho sabeu que, vaja, habitualment, doncs, al cap de setmana hi ha activitats, per bé doncs, que s'han anat recuperant d'ençà un temps doncs, aquesta activitat cultural, i és moment ara de repassar tot allò que ha de passar aquest cap de setmana. Per exemple, tenim sessió de cinema, la pel·lícula Salir del Ropero, que es projectarà demà dissabte a les 10 de la nit i diumenge a un quart de 8 de la tarda, i també al cinema del Casal Montblanquí podreu veure la pel·lícula Padre no hay más que uno. Serà diumenge dia 4 a les 5 de la tarda. I recordeu que avui també arrenca la programació del Cineclub del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Ja ho sabeu que durant els mesos d'octubre fins al maig de l'any vinent hi ha una sessió cada mes, doncs hi haurà aquest cicle de cinema al Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Recordem que el museu continua encara tancat per obres, però que reobre la sala d'actes per poder fer-hi aquestes projeccions, i aquest divendres la primera pel·lícula, Calabuc, que es podrà veure avui, com dèiem, al vespre, a les 7 de la tarda, estarà moderat per Ramon Gavarró i Jaume Josa. Recordeu que per poder-hi participar heu de reservar entrades i només en queda una, per tant, si ens escolteu i ho feu, doncs feu-ho ràpidament. El sistema de pagament és amb taquilla inversa, per tant, pagareu segons el que us hagi semblat l'activitat un cop s'hagi acabat en el mateix museu. I activitat destacada del cap de setmana, demà, dissabte, dia 3, es presenta a Montblanc el llibre Paraula de Jueu, de l'escriptor Martí Gironell, un acte que organitza l'associació literària L'Escarritx. Avui hem conversat fa una estona, de fet, amb l'autor del llibre, amb el Martí Gironell, i aquesta és la interessant conversa que avui us oferim. I ja ho sabeu que els divendres ens agrada donar un cop d'ull a l'activitat cultural del cap de setmana. A poc a poc es va reactivant i l'agenda d'actes doncs, comença a estar ja farcida. Avui tenim cinema, Cineclub, el cicle que organitza el Museu Comarcal de la Conca de Barberà, el Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, i demà tenim literatura, llibres. I és que demà l'associació literària L'Escarritx ha organitzat la presentació del llibre Paraula de Jueu, de Martí Gironell. Serà demà a 6:45 de la tarda al claustre de l'església de Sant Francesc de Montblanc. I avui volem conversar amb el seu autor, el Martí Gironell, que ens ha dedicat una estoneta en aquest matí de divendres. Martí, molt bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres per convidar-me.
Escolta'm, suposo que amb ganes no només de venir a Montblanc, sinó de presentar un llibre en espais amb gent, amb retrobar-se amb gent, perquè després de tot el que hem passat i el que estem passant, home, suposo que presentar un llibre en públic ha de ser gairebé un luxe, no?
No, no, totalment d'acord, és així. Des del 4 de setembre que vam començar a fer els primers actes en espais públics, a més si el temps hi acompanya, doncs fer-ho en espais oberts, també els lectors, el públic ho agraeix, perquè és allò que, bueno, respectant les mesures de seguretat, amb mascareta i distància i tot plegat, però com tu bé dius, després d'haver estat tant de temps fent coses virtuals, no?, i online, i veient-nos només a través de les pantalles i de la seva fredor, poder tornar a tenir l'escalf del públic, de la gent, ni que sigui a distància, però com a mínim els veus, els sents, els notes, no?, i pots parlar-hi, és una altra cosa, evidentment. Em fa molta il·lusió poder venir a Montblanc i poder presentar aquesta novel·la en un espai també que, diguéssim, rebossa medievalitat i bé, que està molt en consonància amb l'aventura medieval que proposa la paraula de jueu. No?
Això t'anava a dir, que a més l'espai, l'antiga església de Sant Francesc és un espai magnífic, ple de història. No sé si això també fa que, home, la presentació també li doni un caire més especial i a més estaràs molt ben acompanyat, amb l'Enriquet, amb l'Eduard, escriptors montblanquins, sí, sí. Que a més crec que també quan coneixes, eh?
Sí, sí, per això dic que tot plegat, tots els ingredients de la presentació em fan molta il·lusió, no? El fet de poder venir a Montblanc, on he anat venint de manera sovintejada als clubs de lectura de la biblioteca que m'han convidat, uh-huh. Alguna vegada per feina que he vingut a cobrir la llegenda de Sant Jordi. Conec això, no? Montblanquins com l'Eduard o l'Enriqueta. Fa poc vaig tenir el goig de poder formar part del jurat del Premi de Literatura que veu fallar ara fa poc, amb la pell de serp d'en Llorenç Capdevila. Vull dir que tot plegat, no? Et motiva encara més a voler venir a compartir aquesta història que hi ha dins d'aquesta nova novel·la amb tots els montblanquins i tant.
Què hi trobarem, Martí, en aquesta novel·la? És la continuació del pont sí. dels jueus, oi que sí?
Exacte. Doncs, com bé dius, és la continuació en tant que quan els lectors acabaven de llegir el pont dels jueus, com aquell qui diu, es veien empesos a caminar per aquesta continuació, en tant que el mestre d'obres Pere Baró rebia l'encàrrec de Besalú de reconstruir el pont. Ens situàvem a principi del segle XIV i quan arribava li donaven per llegir uns manuscrits que li explicaven que havia escrit el fill del primer constructor del pont. I nosaltres, al pont dels jueus, ens posàvem a llegir al costat de Pere Baró totes aquestes vicissituds que havien acompanyat la creació, la construcció del pont de Besalú. Per això, el pont dels jueus, el subtítol era La novel·la de la construcció del pont de Besalú. I quan en Pere Baró acabava de llegir aquest manuscrit, el tancava i nosaltres també tancàvem la novel·la perquè s'acabava aquí. Per tant, havíem de veure com li anava aquesta reconstrucció que li havien encarregat en ple segle XIV. I per això, durant tot aquest temps, he estat documentant aquesta feina, diguéssim, per poder vestir una novel·la en què el lector s'hi trobi molt còmode, que pugui trepitjar un terreny que estigui ben documentat i que, per tant, hi hagi garanties de versemblança i de fer-ho molt creïble, com era aquella Catalunya del segle XIV, en què s'estava també gestant una altra desgràcia, no? Que era mirar de tombar aquest pont d'entesa entre jueus i cristians. I, per tant, assistirem a com es reconstrueix pedra a pedra l'obra en si, el pont, que també tindrà els seus problemes, els seus mal de caps i les pedres, diguéssim, que li posaran a la sabata a Pere Baró. I, d'altra banda, veure com més de manera simbòlica aquesta imatge d'un pont entre dues cultures que estan cridades a entendre's, doncs hi ha persones a les altres esferes eclesiàstiques i al voltant del rei que malden precisament per mirar de minar la confiança de la gent, per acabar tenint l'ombra de dubte, generar odi i acabar amb l'esclat de violència que bé, va ensangonar molts calls de Catalunya aquella època i que acaba amb l'expulsió dels jueus. És una mica resumit el que hi trobarà el lector en aquesta nova història.
Clar, és una novel·la, això vol dir que evidentment hi ha llicències i evidentment hi ha ficció, però clar, està basat evidentment en fets, en història.
Sí, sí.
Clar, ara ho deies tu, no, Martí? Aquí hi ha una feina documental al darrere que no és posar-te a escriure i gestar, sinó que hi ha una feina molt important de recerca, no?
Exacte. Per mi la documentació sempre és una eina bàsica a l'hora de fer novel·la històrica i en aquesta ho tenia molt clar també, o sigui, no és que en les altres que he fet durant aquests 13 anys no ho tingués clar igualment, però aquesta sabia que el segle XIV a més és molt convuls políticament, socialment, econòmicament, religiosament, per tant, havies de procurar tenir-ho tot força ben lligat, no? I llavors per això em vaig passar durant molt de temps anant-me entrevistant persones que coneixen totes aquestes matèries, també doncs, de la tradició jueva, però també de la tradició cristiana, per fer una immersió abans que els lectors en aquesta època, per després poder-ho, diguéssim, entendre i posar-ho a la novel·la, això que et deia abans, no? Perquè a partir de personatges reals, de fets reals, evidentment tu, a partir de la ficció, que com deia Umberto Eco, és la millor eina per entendre i explicar la realitat, doncs vesteixes un relat per fer entendre al lector del segle XXI com es va originar aquell gran conflicte del segle XIV, no? I, per tant, la documentació que tu puguis tenir, que puguis contrastar i que puguis fer servir per això, no? Per donar garanties de la ressemblança i de certificat, diguéssim, d'autenticitat, vaja, jo crec que a favor de la novel·la, i els lectors ho agraeixen també. I també no cal que siguin allò, dades, moltes vegades és més a partir de detalls, no? De què menjaven, com eren els rituals dels jueus, què et podies trobar a la plaça Sant Jaume, per exemple, en una execució, i a partir de què passava allò i per què. Tot plegat t'ajuda a entendre molt més com era aquella societat, i per tant va a favor d'aquesta intenció que tens tu d'agafar de bracet el lector i portar-lo a aquella època perquè ho vegi i ho visqui a partir dels ulls d'aquelles persones que van patir aquell moment històric. I crec que aquesta és la gràcia de poder fer viure la novel·la històrica als lectors d'avui en dia. No?
Mm-hmm. Què té aquest món dels jueus, Martí, que t'ha atrapat, que atrapa, no?, també el lector? Què té?
A veure, jo parlaré des del meu punt de vista, des de la meva talaia personal. Jo soc fill de Besalú, i llavors, diguéssim que el llegat jueu allà sempre se li ha donat molta importància. Pensa que Besalú és un dels únics llocs a Catalunya i a Espanya, i gairebé és un dels més ben conservats d'Europa, que té, per exemple, uns banys jueus de purificació, un bé, que és un espai que està lligat a la sinagoga. Llavors, a partir d'aquí i d'aquesta descoberta, hi ha aquesta voluntat de voler entendre i conèixer aquesta cultura, aquesta religió que va arrelar molt fort a casa nostra i que per diferents motius durant la història se l'ha menys tingut, se l'ha menys preat, se l'ha arraconat volgudament. No? Llavors, jo vaig voler entendre-ho, estudiar-ho, sense ser cap entès en la matèria. Vull dir, jo soc llicenciat en filologia anglesa i en periodisme, sinó que em crida l'atenció i em genera curiositat això que mateix que em deies tu, no? Què hi ha darrere d'aquesta religió i d'aquesta cultura? Bé, un cop t'hi poses, veus que no som tan diferents, que no hi ha tantes coses que ens separen, que gràcies a ells hem après a fer doncs, la nostra escudella i carn d'olla, perquè la Ada Fina, que és una escudella barrejada que ells feien, és la parenta llunyana de la nostra escudella i carn d'olla, que ens rentem les mans, és un ritual que ells van incorporar, que tinguem mapes, és gràcies també als jueus que es van començar a establir casa nostra i a generar escoles de cartògrafs, medicina, poesia, filosofia, astronomia. Llavors, clar, veus que molts dels coneixements que hem tingut nosaltres és perquè els havien començat a conreuar ells aquí. I volgudament després, l'Església Catòlica va voler tapar, diguéssim, aquesta influència fins al punt de voler-los aniquilar i fer-los desaparèixer del mapa. No? I quan veus que hi ha hagut tanta presència jueva arreu de casa nostra, només has de gratar una mica i trobes calls jueus, doncs, no sé, a la Bisbal, a Besalú, evidentment, a Girona, a Cervera, a Barcelona, a Tortosa...
Aquí en tenim Manresa, també, a Montblanc també en tenim.
Aquí en Montblanc. Vull dir que, clar, la presència jueva, petit o gran, més o menys, i ha sigut el nostre territori. Per tant, quan jo a vegades dic que és que tenim més de jueus del que ens pensem, no l'estic fotent al pal, diguéssim, sinó que és real. A mesura que vas tirant enrere i vas mirant, dius, coi, és veritat, perquè aquesta gent van arrelar aquí i ens van deixar moltes coses de la seva tradició. Va ser la manera de sortir per cames perquè els perseguien per diversos motius. No? Llavors això també, diguéssim, aquesta reflexió també hi és a la novel·la i procura al lector fer-li veure això, que en Quim i l'Esther, que són dos protagonistes centrals de la novel·la, s'escarrassen a fer, no? Allò de dir, escolta'm, si ens arremenguem i a partir del respecte, de l'amor, de la voluntat de conèixer l'altre, encara que sigui diferent, es poden vestir realment aquests ponts d'entesa i de diàleg entre cultures diferents, encara que resis a un déu diferent, que parlis una llengua diferent, que tinguis un color de pell diferent. És igual, o sigui, el motor que fa generar les teves il·lusions i els teus mal de caps, en definitiva, el motor que et tira davant la teva vida és igual per un musulmà, per un cristià, per un jueu o per un budista. El que després hem de mirar de buscar els punts en comú i a partir d'aquí anar tirant milles, no? No anar a buscar el que ens separa i el que ens diferencia, que llavors el que genera és un mal ambient, un clima de crispació i de violència constant, que ja hi ha gent que ja està còmode en aquest ambient, eh? I el propicia, però precisament es tracta de veure que no. I amb els jueus, diguéssim, que s'hi van abonar, i fort en aquest sentit. No?
Martí, ja per acabar, paraula de jueu arriba anys després del Pont dels Jueus, que de fet es va publicar l'any 2007. No sé si ha sigut volgut aquesta espera, si per al mig has tingut altres interessos, altres necessitats d'escriure altres coses, o és que era allò de, bé, ja hi arribarà, i arribarà aquesta segona part, i ha arribat ara. Com ha anat això?
És això que deia ara. Jo, des de pràcticament l'any després de publicar-se El Pont dels Jueus, em vaig posar a documentar aquesta continuació, que jo la veia com una continuació natural, i per tant no tenia cap pressa. Jo sabia que tard o d'hora, algun dia o altre, fos el 2015, el 2020 o el 2022, o quan fos, sortiria. Però mentrestant és això que et deia també, sóc una persona curiosa, et vas trobant personatges pel mig i moments històrics que criden l'atenció i que t'hi aboques, no? I penses, bé, això que es va fent a foc lent, aquesta adefina que va coent a foc lent, diguéssim, ja la vaig procurant d'anar farcint d'ingredients i de... Però no tinc cap pressa. Llavors, aquesta és l'explicació de per què al cap de 13 anys surt la continuació de Paraula de Jueu, perquè no tenia cap pressa i l'anava fent de mica en mica, i quan he cregut que estava prou macerada, diguéssim, doncs l'hem començat a servir.
Home, quan no hi ha cap pressa, quan no hi ha ningú, diguéssim, que t'apreta al darrere, és un luxe, no? Perquè dius, ho faig quan a mi em ve de gust i quan crec que ho puc fer i quan crec que és el moment, no?
Exacte. A més, pensa que durant tots aquests anys he anat a fer clubs de lectura diversos del Pont dels Jueus i també, doncs, presentacions i clubs de lectura d'altres novel·les que he publicat. Digue-li L'Arqueòleg, La venjança del Soler, Estrapo, La força d'un destí, el que fos. I sempre, sempre, en qualsevol presentació o club de lectura, hi havia una o dues persones que se t'acostaven i et deien: escolta'm, m'ha agradat molt aquesta novel·la, però com El Pont dels Jueus, cap, i tornaràs algun dia a aquell ambient medieval, clar, i jo aixecava les celles i deia, bueno, alguna cosa s'està fent. Per tant, deies també que hi havia aquesta... anaves bé, diguéssim, no? Anaves pel bon camí, perquè els lectors que t'havien seguit aquesta novel·la, doncs, volien continuar en aquella aventura, en aquell ambient, no? Llavors, per això també et donava, diguéssim, empenta i energies a l'hora de dir, bueno, vaig bé, i tard o d'hora, quan surti, doncs, tots aquests lectors i lectores que s'interessen per aquesta novel·la, doncs, vaja, tindran aquest goig, no?, de poder-ho fer, i aquí està.
Doncs ja ho sabeu, si voleu escoltar el Martí demà en directe, el Martí Gironell, presentant aquest darrer llibre, Paraula de Jueu, serà demà dissabte, dia 3 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al claustre de l'Església de Sant Francesc de Montblanc, amb l'Enriqueta Moix i amb la presentació a càrrec de l'Eduard Contijó, que a més l'Eduard, que és col·laborador també d'aquesta casa, de Ràdio Montblanc, per tant, vaja, que també...
Tot
queda a casa, exacte, tot queda a casa. Demà, com dèiem, a 6:45. Martí, gràcies per haver-nos atès, i que vagi molt bé demà la presentació.
Gràcies a vosaltres per l'interès, i ens veiem demà. Salut i llibres.
Adéu, bona abraçada.
Adéu.
La fibra òptica arriba a totes les comarques de Catalunya. Quilòmetres d'oportunitats que ens connecten al futur. Perquè el poble més petit pugui acollir l'empresa més gran. Perquè sentis a prop els que estan lluny. Perquè tenir feina no depengui del lloc on visquis. Invertir en connectivitat és avui garantia de progrés per tothom. Benvinguda fibra òptica. Benvingut futur. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada, avui amb aquesta doble entrevista amb el Martí Gironell, escriptor, un luxe parlar amb ell, que presenta demà el seu darrer llibre a Montblanc, i amb el Santi Porta, regidor de Medi Ambient, amb qui hem volgut conèixer tots els detalls del sistema de recollida porta a porta que arrenca el proper dilluns dia 5 a Montblanc. Aquest cap de setmana, ja ho sabeu, que a Ràdio Montblanc continuem. Demà, el Bon Dia Montblanc, edició cap de setmana. I demà torna una nova temporada del Quimiquè, aquest espai dedicat a la química i a la divulgació científica, amb el Jordi Saumell i la Maria Torrelles. Serà demà a 10:00 a.m, un nou programa aquí, a la vostra ràdio local. Nosaltres ho deixem aquí i tornem dilluns, com sempre, puntuals a 10:00 a.m. Que vagi bé, adeu-siau.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.